una mirada a fons a l'actualitat, el que ens envolta.
Avui a l'entrevista de l'Espluga FM Ràdio conversem amb la consellera comarcal de Paisatge, Sara Jané, i també ho fem amb la tècnica de l'empresa Limonium, encarregada de redactar la carta del paisatge, Laura Aluja. Amb elles dues parlarem de la nova etapa que s'obre ara en la carta del paisatge, l'etapa prèvia a la redacció d'aquesta carta. I és que aquest dijous comencen els tallers participatius que, doncs, inclouran diverses sessions arreu de la comarca i que faran que la ciutadania participi novament en aquesta redacció de la carta del paisatge. D'entrada ja s'han celebrat 5 jornades temàtiques, també la presentació de les conclusions i la diagnosi que ha redactat l'empresa Limonium. Ara, tot aquest material es posarà novament en debat per part de la ciutadania. Serà l'empresa l'encarregada de fer aquests tallers participatius que es distribuiran en diversos punts del territori de la nostra comarca. El primer escenari serà Vimbodí i Poblet aquest vespre a 6:45 de la tarda. També el dia 19 a Sarral, el 25 d'octubre a Santa Coloma de Queralt i el 26 a Montblanc, a la seu del Consell Comarcal. En aquesta primera fase, en aquest primer cicle, servirà per concretar les unitats del paisatge que han de complementar la carta del paisatge. Inicialment se'n plantejaven 5 i ara la diagnosi en recull fins a 17. Per tant, els veïns i veïnes de la comarca hauran d'opinar sobre aquesta classificació. Ja en novembre començarà el segon cicle amb la voluntat de definir els objectius de la qualitat paisatgística. El 26 de novembre a Conesa, el 27 a Les Piles, el 28 a Vilaverd i el 30 a Solivella. A partir d'aquí començarà la redacció de la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà, que haurà d'establir els compromisos de la societat i les diverses administracions sobre tot allò que té a veure amb el paisatge. Però tot plegat troba el seu origen en el febrer del 2017. Va ser llavors el febrer del 2017 quan, des del Consell Comarcal de la comarca, es va impulsar aquest procés participatiu per crear la Carta del Paisatge, un document que servirà per posar per escrit aquests compromisos de la societat i de les administracions sobre tot allò que està relacionat amb el paisatge, l'entorn natural, l'energia i boscos, els cultius, el turisme o el model industrial, entre d'altres. La redacció d'aquesta carta del paisatge doncs, s'ha anat fent progressivament amb molts passos. De fet, la redacció pròpiament dita encara no ha començat. En primer lloc, es van fer jornades temàtiques en diversos punts de la comarca. Després, la jornada de conclusions. L'empresa Limonium ha redactat la diagnosi de tot plegat a partir del treball de reflexions en aquestes jornades de debat i ara comencen aquests tallers participatius. Per tant, avui parlem d'aquesta nova fase que s'obre en la redacció de la Carta del Paisatge. Serà el pas previ pròpiament a la redacció. D'aquest nou procés que sobrepassa ara la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà, en volem parlar amb la consellera comarcal de Paisatge de la Conca de Barberà, la Sara Jané. Sara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Explica'ns en quin punt es troba aquesta Carta del Paisatge en la seva redacció, aquest procés que, de fet, fa uns quants anys ja que en parlem.
Sí, de fet, vam acabar fa mig anyet les jornades del paisatge que s'havien iniciat ben bé un any i mig abans. Es va acabar amb unes conclusions que resumien totes les jornades. I ara ben bé acabem just fa una setmaneta de la diagnosi que han redactat els tècnics i comencem amb els tallers participatius avui, que duraran 15 dies, un parell aquesta setmana i la setmana que ve un parell més. Aquesta setmana serà Vimbodí i demà Sarral. I la setmana que ve Santa Coloma i a Montblanc, també dijous i divendres, a 6:45, perquè la gent pugui participar i dir la seva en quant a les unitats del paisatge que han sortit d'aquesta diagnosi.
Ara entrarem a destacar una miqueta més a fons aquest procés participatiu, però abans, per situar en context aquesta redacció de la Carta del Paisatge, expliquem en què han consistit aquestes 6 jornades, quin és el treball que s'ha fet fins ara.
Les jornades ben bé van començar destacant diferents temes a cada jornada que eren importants amb el paisatge d'aquí a la comarca. Vam repassar l'entorn, l'economia, les intervencions humanes i la fesonomia del paisatge. De fet, van ser totes unes jornades molt participatives. Es notava que la gent hi tenia molt interès i per això totes les conclusions que han sortit s'han pogut plasmar a la diagnosi i jo crec que va ser molt resolutives totes les jornades.
En acabar aquestes jornades també entra aquesta part, no?, de redactar la diagnosi, que en aquest cas ha estat l'empresa encarregada Limonium. Explica'ns una miqueta per què entra aquesta empresa i què és el que s'ha fet, no?, a partir d'aquesta diagnosi.
Sí. Una vegada acabada la jornada es vam trobar que el paisatge era un tema que s'havia d'enfocar més tècnicament i del Consell Comarcal no disposàvem de ningú específic en aquesta àrea i per això vam haver de buscar una empresa externa que es dediqués en això. Llavors, el que vam buscar va ser altres cartes del paisatge, que nosaltres ens emmirallem una mica sempre amb la carta del Priorat, que segur que tothom més o menys n'ha sentit a parlar, i vam buscar els redactors i precisament era Limonium que també havia estat a la nostra comarca i coneix ben bé la comarca. S'ha encarregat ells de fer la diagnosi. La diagnosi ben bé repassa tots els punts importants de la nostra comarca a nivell de caracterització del territori i després fem una mica de diagnosi de les fortaleses, oportunitats, de la realitat que tenim també i de les aspiracions, on volem arribar.
No sé en grans trets aquesta diagnosi que indica en les fortaleses i debilitats, per exemple.
Doncs, a veure, de fet, per tothom que estigui interessat, es repassarà avui a les jornades, però també val a dir que està penjada la diagnosi a la web de la Carta del Paisatge, per tothom que la vulgui repassar. Sí que puc, no ho sé, per exemple, algun punt, no? Com a fortalesa de la comarca, unes coses que tenim, per exemple, com les catedrals del vi, a nivell d'elements i valors monumentals singulars, no? El monestir de Poblet o Montblanc amb les muralles i el nucli urbà. Després també, per exemple, els miradors que tenim a la comarca. El vi és una part molt important, el cereal també, però sobretot el vi, per exemple, les cooperatives. A nivell de fortalesa repassem una mica les coses més potencials de la comarca. Després, oportunitats. Podríem dir, per exemple, la ruta del Cister, que també inclou el monestir de Poblet com a comunitat cistercenca, no? I que estem una mica situats estratègicament a nivell de connectar diferents camps de Tarragona amb província de Lleida. No sé, ja en tenim diferents, que segur que tothom es veurà bastant reflexat si assisteix a les jornades, als tallers, o també si vol consultar-ho a la nostra web, a la Carta del Paisatge.
Clar, després de totes aquestes jornades es recull tot el treball, tot el debat, se'n fa la diagnosi, i ara per què es posen en marxa aquests nous processos, que també es busque la participació ciutadana, no?
Sí, en tot moment hem intentat buscar la participació ciutadana, tant en les jornades. De fet, hem intentat ser tan participatius com hem pogut. Per això constantment estem cridant a les entitats, a les persones que els interessa aquest tema a participar i a opinar.
I en aquest sentit, per què s'ha cregut oportú o no sé si hi ha algun motiu pel qual ara es vulgui que la gent torni a opinar i sobre en base de què, no? Quin serà una miqueta el debat que generarà a partir d'ara?
En aquest primer cicle sobretot està bastant centrat en les unitats del paisatge. Hem de tindre en compte que partíem de les jornades on es van reflectir unes 5 unitats del paisatge i després de l'estudi tècnic ens en surten 17. 17 que creiem que potser són excessives i per això volem que la gent que coneix el territori, més enllà de l'opinió tècnica, que també és important, per suposat, però la gent del territori pugui veure si realment val la pena fer la separació o es podrien unes quantes unitats del que han sortit ara potser estar conjuntament i dependrà del que opini la gent que participi en aquests tallers.
Per qui no sàpigui, la referència d'unitats del paisatge a què es refereix, a què té en compte?
Bueno, els tècnics us explicaran millor que jo, quasi, però molt en compte, per exemple, el relleu, els rius que hi tenim, i diferents factors que quasi que l'Imònium us explicarà millor que jo, però també les carreteres, les infraestructures, hi ha molts factors a tindre en compte.
Això, aquesta tarda comencen ja aquestes sessions participatives, la primera serà a Vimbodí. Llavors, quin és el camí que li segueix? Perquè també hi haurà un segon procés, oi?
Sí, després del novembre, la intenció amb aquests tallers és repartir molt pel territori, per la comarca, els diferents pobles on la gent pugui participar. Per això anem una mica de nord a sud i el novembre intentem el mateix. Per això estem el 26 i el 27 de novembre a Conesa i les Piles, ens centrem al nord i llavors anem baixant cap al centre i sud el 28, que estem a Vilaverd, i el 30 a Solivella. En aquestes últimes cicles de jornades ens centrarem més en objectius de qualitat paisatgística, però també s'explicarà tot el relacionat amb unitats del paisatge i tot el que inclou la diagnosi.
Un cop acabats aquests processos, començarà ja la redacció pròpiament dita d'aquesta carta del paisatge?
Sí, en principi sí, estem configurant el calendari, però llavors començaríem amb la redacció ben bé i començaríem a parlar també amb ajuntaments, amb entitats i amb qui pertoqui per començar a posar-ho en escrit tot el que hem anat parlant aquests últims anys.
I què ha de suposar per la comarca, per anar acabant l'entrevista, què ha de suposar aquesta carta del paisatge?
Nosaltres entenem que ha de ser posar més en valor el paisatge, que trobem que som una comarca molt rica en paisatge, tenim moltes diferenciacions, només cal veure doncs, les unitats del paisatge que han sortit, i llavors hi ha d'haver una mica de compromís de tothom de conservar-lo i millorar-lo.
Aquests mesos també hem estat parlant força del Pla Estratègic de Desenvolupament de la Conca de Barberà, que entre altres també recull línies com les que segurament integraran la Carta del Paisatge. No sé com s'ha treballat, si hi ha hagut punts en comú, quina ha estat la forma de compaginar, no?, aquestes dues línies de futur per la Conca.
Bueno, en principi són dues línies independents, no? Però intentem, nosaltres de fet ara quan estem a punt d'escriure, hi ha molts punts que són comuns d'interès de la comarca i per tant anirem coordinats en tots els punts que siguin bons i conservin el paisatge, apostin pel paisatge i a més sigui bo per la comarca. Tant en punts com per exemple d'habitatge, nosaltres també hi volem entrar, o de qualsevol altra infraestructures, també en parlem normalment d'infraestructures d'aquí a la comarca. Amb tot això segur que coincidim l'un amb l'altre.
Per acabar, perquè remarcaves força el tema de la participació ciutadana, per tota aquesta gent que ens estigui escoltant, com ho podem fer per anar en aquestes sessions participatives que comencen aquest dijous? S'han d'apuntar prèviament, els hi cal algun requisit? Perquè, per exemple, sí que en les jornades de debat prèvies que s'han fet fins ara calia inscripció prèvia. No sé si ara el funcionament és el mateix.
Sí, en principi sí. Vull dir, qualsevol ciutadà que vulgui participar-hi hauria d'entrar en la pàgina de Facebook o de la Carta del Paisatge, que és paisatgedelaconca.cat, i inscriure-s'hi, almenys per tindre una previsió de quan serem. Jo animo la gent a participar-hi perquè és interessant, sobretot ara, sentir la seva veu i la seva opinió sobre el territori en què vivim.
Sara Gené, consellera comarcal de Paisatge, gràcies. En seguirem parlant d'aquesta Carta del Paisatge que segueix en marxa ara amb aquest nou procés. seguirem de prop tot el que doncs, vagi succeint i ens retrobem per parlar-ne.
Perfecte, moltes gràcies.
I durant l'inici d'aquest procés participatiu per la Carta del Paisatge, a l'Espluga FM Ràdio, com també a Ràdio Montblanc, ens ho van preguntar: què és el paisatge, quines són les claus que entre en aquesta redacció. Van fer una programació especial i, per exemple, ara en recuperem algunes d'aquestes intervencions.
La Carta del Paisatge de la Conca a Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
Carme Ferrer, alcaldessa de Senan. Paisatge és tot allò que hem parlat?
Home, les accions que fem al dia a dia, coses tan simples com llançar un paper al terra en comptes d'una paperera. Això és una petja al paisatge que hi deixem, no? Quan algú arriba, el que veu és un paper al terra. Estem deixant un paisatge brut.
És a dir, que a vegades no cal teoritzar molt, no? A vegades no. Amb una simple acció estem contribuint a mantenir saludable el paisatge.
Correcte, sí, així és. Llavors, bueno, doncs aquestes petites accions del dia a dia són les que també marquen una miqueta el paisatge que deixem cada dia.
Reflexions sobre el paisatge.
La Carta del Paisatge de la Conca a Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
Què cal preservar sobre el paisatge de la Conca Barberà?
A veure, hi ha una cosa que amoïna molta gent des de fa temps, o almenys l'àmbit més naturalista de la Conca, que és l'arribada de l'autovia 27 al túnel del Coll de l'Illa, com pot afectar que si ens enviaran gent des de Tarragona, que podrà venir a viure aquí i treballar allà baix i tot això. L'altre dia va sortir la primera jornada de la Carta del Paisatge, molt d'esquitllèvit, però em va semblar que per mi és el que més crec que s'hauria de ressaltar, des del meu punt de vista, que és l'aspecte urbanístic. Si aquí sabem, entre tots, i els municipis hi tenen un paper essencial, doncs sabem com engolir aquesta gent, com digerir-la, perquè de gent jo crec que sí que en vindrà, doncs, i sabem... en lloc de crear noves urbanitzacions, intentar omplir els nuclis antics que es queden buits, aquesta és una manera de... Jo crec que és una cosa essencial també per mantenir paisatges, que s'hauria de parlar en aquestes jornades. Aquí en aquesta comarca tenim una cosa que, a diferència de moltes altres comarques de Catalunya, crec que tenim molta sort, que és que no s'han creat grans urbanitzacions. Hi ha moltes comarques de costa, o al camp mateix, que tenen grans urbanitzacions totalment aïllats dels nuclis urbans tradicionals, que això porta molts problemes als municipis doncs, per poder-ho gestionar, i aquí no ho tenim, aquest problema, i crec que s'ha de preservar això, que no es creïn urbanitzacions fora dels nuclis urbans, que com més es puguin omplir els nuclis millor, i si se n'han de construir de nous eixamples, doncs es construeixin al costat dels pobles que ja tenim i no amb nous nuclis apartats. És simplement una reflexió que volia fer.
Aquesta és la visió del periodista i espluguí Òscar Palau.
I per parlar-ne des d'un altre punt de vista, saludem ara la Laura Aluja, que és tècnica de l'empresa Limonium. Laura, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns què s'ha fet en aquesta diagnosi de la Carta del Paisatge.
Bé, doncs, en base a les sessions que es van fer l'any passat, de temàtiques, doncs, el Consell Comarcal va recollir doncs, unes gravacions i unes transcripcions i a nosaltres ens ha encarregat, el Consell Comarcal ens ha encarregat doncs, la redacció d'aquesta Carta del Paisatge. Llavors nosaltres el que hem fet ha sigut fer una diagnosi de la Conca de Barberà incorporant les aportacions que va fer la gent aquells dies en aquelles sessions participatives i donant-li un perfil tècnic.
Segurament és una feina molt extensa, però no sé si la podríem resumir en grans trets, dir quins són els principals eixos, les conclusions d'aquesta diagnosi.
Bé, de fet, la diagnosi encara s'ha d'acabar de completar, perquè ara nosaltres el que hem fet és una feina doncs, tècnica, i si bé que hem incorporat doncs, aquestes aportacions de la gent, ara en aquests 4 tallers participatius està obert encara i la gent pot fer aportacions. És a dir, nosaltres presentarem una primera proposta, diguéssim, de diagnosi i la gent acabarà, diguéssim, de dir la seva. És a dir, encara no, és un, no està tancat, diguéssim.
En tot cas, una de les diferències que comentàvem i que es treballaran aquests primers tallers són les unitats del paisatge, oi?
Sí, correcte. Es presentaran també, són 17, les 17 unitats de paisatge que nosaltres doncs hem cregut convenients doncs, per la Conca de Barberà.
Llavors, en aquests tallers, què és exactament el que es farà, el que es proposa que la gent pugui arribar a participar, a fer?
Bueno, doncs es faran dinàmiques de participació, per una banda de la diagnosi i per l'altra de les unitats de paisatge. Llavors es donaran a conèixer aquestes 17 unitats de paisatge i la gent doncs, intervindrà per dir doncs, si els hi semblen coherents, si no, si consideren que algunes s'han d'agrupar, si els hi canviaria el nom, etc. També és una cosa que està, diguéssim, al final doncs, a decisió doncs, de la gent, si veuen que això doncs, és correcte o s'ha d'esmenar alguna cosa. Doncs ara mateix estem en aquest procés.
Clar, perquè en aquest sentit s'ha passat d'unes 6 unitats fins a 17. Això què vol dir? Que heu anat a concretar més aquests espais, no?, de paisatgístics?
Sí, de fet, suposo que refereixes al catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, que va fer unes 5 unitats, va fer en total del Camp de Tarragona unes 27 i per la Conca de Barberà coincideix amb 5 unitats de paisatge. Clar, això ho va fer l'Observatori del Paisatge el 2010, però per abast de vegueria, per abast de Camp de Tarragona, no? Nosaltres, que ho fem un abast doncs, més petit, més a detall, a una comarca, a la Conca de Barberà, pots detallar molt més les unitats de paisatge. No vol dir ni que siguin millors aquestes 17 unitats ni pitjors entre elles. Simplement són unitats diferenciables les unes de les altres. I el fet de fer-ho més de detall doncs, permet doncs, això, no? Arribar a realitats doncs, més concretes i poder diferenciar-ne més.
Això es posarà ara en debat d'alguna manera en aquests tallers participatius, però hi haurà un segon cicle. Quin serà el contingut d'aquesta segona etapa?
Al novembre hi haurà una segona fase que serà el dels objectius de qualitat paisatgística. Llavors ja tindrem, diguéssim, la diagnosi, podríem dir, acabada, i a partir doncs, d'això, del que és els punts forts, els punts febles, les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les realitats, doncs podrem establir objectius, és a dir, on volem arribar. I això serà doncs, al novembre, serà aquesta segona fase.
A partir d'aquí ja hi haurà tot el material suficient com per començar a redactar aquesta carta del paisatge?
Sí, de fet, bueno, nosaltres ja hem començat a treballar i hem fet aquesta diagnosi, hem fet les unitats de paisatge, s'ha de validar o s'ha d'esmenar, i després hi haurà això, els objectius de qualitat paisatgística, i passats els objectius de qualitat paisatgística, llavors ja aquí entraríem en els acords, que seria doncs, quan els agents es comprometen a assumir aquells objectius i aquells compromisos.
La redacció, que si no m'equivoco també la fareu des de l'Imonium, què és el que contemple aquesta carta del paisatge o quins punts, no, hauria d'integrar per explicar-ho de cara també a l'audiència que no conegui cap altra referència de carta del paisatge, què és el que definirà i concretarà?
Bé, doncs, sempre les cartes de paisatge, bueno, és un document que no és vinculant, és a dir, no és normatiu, però sí que serveix doncs, com a recomanacions de cara sobretot als municipis doncs, d'actuació. No? És a dir, doncs, l'Ajuntament tal, o fins i tot particulars, no només institucions, sinó també particulars, entitats, agents diversos del territori, assumeixen uns compromisos i doncs, es comprometen doncs, a què faran doncs, tals actuacions, on evitaran unes altres. I aquests són la idea de la Carta del Paisatge és precisament aquesta, és a dir, conservar i millorar el paisatge a través de la participació pública i dels agents implicats. Doncs l'objectiu és aquest.
Avui, de fet, tornem a parlar de la Carta del Paisatge per l'inici d'aquests tallers. No sé, en aquest sentit, si hem d'explicar alguna cosa als nostres oients de la forma de participar i com han de pensar que seran aquestes sessions. No sé si ens hem deixat algun detall.
Bé, primer de tot animem a la gent a que hi participi, perquè doncs, com més gent doncs, hi participi, hi haurà més punts de vista i és important doncs, comptar amb la visió del territori, és a dir, doncs avui que, per exemple, es fa Vimbodí, doncs estaria doncs molt bé que a més de la gent de Vimbodí, posin més gent de l'Espluga, gent de Vilanova de Prades, gent de Vallclara, gent del voltant, i és a dir, que no només se faci en aquell municipi, vol dir que hi vagi la gent d'aquell municipi, sinó que és en clau comarcal i, per tant, que intenti anar a màxim de gent possible i que donin la seva aportació. Llavors nosaltres això ho recollirem, és a dir, farem diverses dinàmiques i prendrem acte i tot això doncs ens ho apuntarem i incorporarem en la redacció de la Carta del Paisatge. Per tant, doncs, des d'aquí doncs animo que la gent hi participi també.
Ens quedem amb això. Laura Luja, tècnica de Limonium, encarregada també d'aquest projecte de la Carta del Paisatge a la Conca de Barberà. Gràcies i ens seguirem parlant en pròximes ocasions.
Molt bé, moltes gràcies, Gerard. Bon dia.
Entrevista a l'Espluga FM Ràdio.
I fins aquí l'entrevista d'aquest dijous 18 d'octubre dedicada a la Carta del Paisatge en aquesta nova etapa, els tallers participatius que ara arrenquen per doncs, començar a redactar la Carta del Paisatge. Totes les entrevistes i aquests espais que podeu recuperar a esplugafmradio.cat. Notícies i entrevistes a la teva ràdio quotidiana.
Una mirada a fons a l'actualitat, el que ens envolta.